Són les 7, bona tarda.
Notícies Vespre, amb Karen Madrid.
Nova denúncia contra Guaca Sabadell per suposada actitud racista. L'ha imposat el jove terrassenc Eric Peña, a qui li van privar l'entrada al local el 2 de novembre passat pel seu color de pell. Pere Gallifa, bona tarda.
Bona tarda. Peña assegura que en un primer moment no entenia per què li van impedir l'entrada a ell i als seus amics, però un comentari li va donar totes les pistes.
Primero me dicen que no, que ellos no me van a decir nada, y después se acerca uno, más o menos se ríe un poco y me dice, quizás sea por tu pelo. Y yo a lo que le contesto que, a ver, que es mi pelo no ha irritado, yo tengo el pelo afro y no puedo hacerle nada. Entonces nos disponemos a pedir las hojas de reclamaciones, nos las traen, les pedimos un bolígrafo, nos dicen que eso lo tenemos que traer de casa para rellenarlo, y a lo cual se pone a llover, y cuando se pone a llover cogen los porteros las carpas que tienen, que estamos usando un poco para no mojarnos, y cogen y las desplazan para que nos empapemos.
Segons Sos Racisme, Guaca Sabadell ja acumula 9 denúncies per racisme, 5 de les quals en l'últim any. Tot i això, asseguren que un 80% dels casos no s'arriben a denunciar mai.
L'ampliació del centre cívic de Sant Oleguer per acollir la seu de l'Escola Municipal de Música al sud de la ciutat començarà el 2021.
Ara mateix se n'està fent el pla d'usos i durant l'any que ve es tiraran endavant tots els tràmits administratius, segons ha anunciat avui l'alcaldessa Marta Farrés. El projecte heretat del govern quadripartit canviarà també el dia a dia del centre cívic, ja que suposarà una reubicació de tots els serveis.
En esports, l'Escola Pia juga avui el bitllet per la segona eliminatòria de la Copa del Rei de futbol sala.
El Bisonte és un rival de categoria superior, visita avui el carrer Garcilaso. El jugador d'aquest enfrontament, el guanyador d'aquest enfrontament, que arrencarà a les 9 de la nit, es veurà les cares d'aquí a un mes amb un equip de primera divisió. Només queden exempts el Barça i el Pozo Murcia, que disputen competició europea.
Són algunes de les notícies que us explicarem en la pròxima mitja hora amb el Roger Benet a les vies de so.
Ràdio Sabadell. Notícies Vespre.
Abans, però, obrim pàgina de serveis. Ara mateix tenim 13 graus a Sabadell, temperatures que es mantenen baixes però van oscil·lant. Què hem d'esperar per les pròximes hores? Li preguntem al Sergi Gallego. Bona tarda.
Hola, bona tarda. Predomina el cel serè o poc ennuvolat per núvols als i mitjans. Això permet que la temperatura sigui semblant o lleugerament més alta, amb valors que arriben en alguns casos als 19 graus. Malgrat tot, en general, volta entre 12 i 17 graus. Les més baixes les trobem al Pirineu i sobretot al seu vessant nord. Allà s'espera fins i tot nevades a partir d'uns 1.400 metres. A banda, el vent bufa amb ratxes molt fortes als dos extrems del litoral, així com al prelitoral sud i a punts de ponent. A més, a destacar el temporal marítim a la Costa Brava, amb el que cal anar amb precaució i que persistirà fins dijous. Per la seva banda, demà s'espera l'arribada d'un front que portarà precipitació a qualsevol punt de Catalunya al matí. A partir de migdia s'obriran clarianes i s'imposarà el cel serè o poc ennuvolat. Malgrat tot, la temperatura baixarà i farà més fred al centre del dia. I de moment això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Pel que fa al trànsit, a aquesta hora tenim problemes a la C58, 2 quilòmetres de retencions a Terrassa en sentit nord, en sentit Manresa, i també 2 quilòmetres de cues a Ripollet i 3 a Montcada per anar cap a Barcelona. A la ciutat comtal, a aquesta hora hi ha aturades a la Ronda Litoral entre Cantunis i la Barceloneta en els dos sentits, mentre que trobem trànsit molt dens a la Ronda de Dalt entre Diagonal i el túnel de la Rovira també en els dos sentits. Passen 4 minuts de les 7, entrem en matèria. El jove terrassenc d'ascendència dominicana que va veure negada l'entrada a la discoteca Guaca Sabadell el dissabte 2 de novembre ha denunciat l'establiment a Sos Racisme. Eric Peña entén que els guàrdies de seguretat del local d'oci de Sant Quirze li van impedir l'entrada pel seu color de pell, un fet que no és aïllat segons Sos Racisme, ja que en el que portem d'any, Guaca ja suma 5 demandes per suposades actituds racistes en aquest local.
El jove terrassenc lamenta que la policia no ha donat resposta a la situació viscuda a Guaca Sabadell, ja que es van negar a actuar perquè el guàrdia no havia apuntat explícitament la raó de no deixar-lo entrar al local.
Que la policía sepa esto y digan que no pueden hacer nada sabiendo que el derecho a admisión que tienen, mínimo, te tienen que explicar y decir, yo no tendría problema si me viene el portero y me dice, escucha, mira, así no puedes venir, tendrías que venir de esta manera para poder entrar. Y yo cojo, me voy a mi casa entendiendo que si me cambio de ropa otro día puedo ir, pero no que te traten como si fueras una basura.
Per Penya, el més important, arran del seu cas i del registrat l'agost passat, és que el conjunt de la població prengui consciència dels valors de UAC a Sabadell. I és que les suposades actituds racistes es van repetir, segons Sos Racisme. La coordinadora del Servei d'Atenció i Denúncia, Alicia Rodríguez, ho atribueix a una falta de voluntat de les administracions. Són declaracions al Cafè de la Ràdio.
Intueixo que deu haver-hi algun tipus de manca de voluntat en fer aquest tipus de seguiment, perquè realment no es produeix aquest compliment de la norma, i a la majoria dels locals mai es troba el cartell amb tots els requisits en el que es reserva el dret d'admissió.
En el mateix sentit, lamenta que els ajuntaments tenen eines suficients per actuar davant d'aquests casos, fins i tot encara que no tinguin competències directes, com és el cas de l'administració sabadellenca en aquest cas.
Ràdio Sabadell. Al peu de la notícia.
Les obres de construcció de la seu de l'Escola Municipal de Música del sud de la ciutat començaran el 2021. L'alcaldessa Marta Ferrés ha anunciat avui els terminis per l'ampliació del centre cívic de Sant Oleguer, on s'ubicaran les noves instal·lacions. Ara mateix s'està redactant el pla d'usos d'aquest projecte heretat del quadripartit i es calcula que durant el 2020 es completaran tots els tràmits administratius per fer-lo possible.
El nou edifici tindrà més de 2.700 metres quadrats distribuïts en quatre plantes i construïts segons criteris bioclimàtics. Una de les seves particularitats serà l'exterior, com ha explicat, però el projecte no només suposa la construcció d'un edifici nou, també implica fer un canvi radical en el funcionament del centre cívic de Sant Oleguer, com ha assenyalat Ferrés.
Traslladarà el vestíbul, es traslladarà també aquí al bar de l'Àgora, i per tant hi ha una modificació doncs, de tots els que són els espais interiors del centre cívic, i la idea això és fer-ho compatible, com sabeu, amb l'altre projecte que tenim nosaltres a nivell de ciutat, que és la construcció de la nova seu de l'Escola de Música i del Conservatori. En l'Eix Macià, que el que farà doncs, serà ser la seu central i també doncs, donar resposta a tot el nord de la ciutat, i per tant doncs, amb aquestes dues peces jo crec que guanyarem uns equipaments culturals importants.
Ferrés ho ha anunciat des del mateix centre cívic de Sant Oleguer, on s'ha desplaçat l'equip d'alcaldia i el conjunt de l'equip de govern per atendre les demandes de la ciutadania. És una parada més en l'anomenat govern al barri, que consisteix en comprovar les necessitats de cada zona de la ciutat sobre el terreny.
Encara en l'àmbit urbanístic, millores a tots els patis de les escoles de Sabadell. Aquest és l'anunci que ha fet el govern municipal, que invertirà 300.000 euros per renovar tots els equipaments dels centres educatius de la ciutat. Se'n beneficiaran 38 escoles d'infantil i primària, els centres d'educació especial municipals i les 11 escoles bressol.
Segons ha explicat el portaveu del govern municipal, Pol Gibert, les actuacions contemplen les reclamacions concretes de cada centre. L'objectiu és dignificar un espai com els patis escolars, que també han de formar part del projecte educatiu i no únicament com un espai de lleure.
Amb aquesta intenció que es converti també en un espai que ha de ser no només d'esbarjo, sinó també educatiu, i que sigui una cosa que vagi evolucionant cap a un espai educatiu, no només d'esbarjo, i també comentar-vos que també hi ha nous espais per a les escolars, que és un tema també que té molt èxit entre el públic infantil.
Entre les inversions que es faran hi ha una cinquantena de casetes, 16 cuinetes, 8 trenets i una trentena de taules de joc i també una altra trentena de taules de ping-pong. També s'habilitaran umbracles per combatre la calor els dies d'estiu. Pel que fa a la jardineria, es plantaran nous arbres i arbustos i s'instal·laran horts urbans escolars en diversos centres.
El grup d'Esquerra Republicana assenyala la llei Montoro com a principal causant de les dificultats per executar alguns projectes del mandat anterior. Aquest serà el tema central del ple municipal que se celebrarà aquest divendres per aprovar una modificació pressupostària en què el govern municipal diu que ha d'hipotecar 4,8 milions d'euros del pressupost del 2020 per projectes no executats.
La portaveu adjunta de la formació, Elia Soriano Costa, diu que la llei Montoro, encara vigent, provoca una situació absurda.
El que discutirem en aquesta modificació pressupostària no és si s'han de fer uns projectes o no, o com s'han de fer, sinó com els paguem. Vale? I el que ens trobem és davant d'una absurditat absoluta, des de que, malgrat que els projectes estan dissenyats, estan licitats, estan adjudicats, haurem de fer una devolució de diners i tornar-los a pagar amb diners del 2020, perquè hi ha una llei que no s'adequa als procediments administratius que fixen altres lleis.
Soriano Costa diu que la llei Montoro limita l'autonomia dels ajuntaments i obliga a pagar les obres en dues vegades, malgrat disposar dels diners. Per això demana a PSC i Podem que lluitin perquè es derogui la llei i que reconeguin que el govern quadripartit va treballar al límit dels terminis, i això permet a l'equip municipal actual inaugurar projectes que ja són una realitat i altres que ho seran en els propers mesos. També vol que es continuï l'aplicació de l'administració electrònica a l'ajuntament.
Encara en política, la sabadellenca Marc García ha estat recollida secretària general dels partits verds Afers al Parlament Europeu. Ostentarà el càrrec durant 2 anys i mig en un context en què la lluita contra la crisi climàtica és més vigent que mai. Aquesta ha estat una de les raons que l'han empès a presentar-se novament en el càrrec que ocupa des del 2014.
Moltes ganes d'impulsar els partits verds arreu d'Europa en aquest moment tan especial on crec que les societats comencen també a donar-nos aquest recolzament que fa tants anys que nosaltres reclamem, però ara des del carrer i des de diguéssim, aquest, tot un munt de ciutats que s'han aixecat per reclamar més lluita contra el canvi climàtic.
Ha estat entrevistada avui al programa El Cafè de la Ràdio.
I García ha enumerat 4 prioritats per a les formacions ecologistes els pròxims anys. La primera és continuar la lluita contra el canvi climàtic oferint una veu d'esperança i una alternativa perquè assegura que cal enviar un missatge positiu. En segon lloc, ha citat una transició cap a societats ambientalment sostenibles, així com enfortir la Unió Europea, la qual considera que el que és el principal element per ser competitius en un món globalitzat. Finalment, ha fet una crida a combatre l'extrema dreta amb unes idees nacional populistes que alerta que estan agafant força les nostres societats.
Més notícies en format més breu. L'Institut Escola Industrial de Sabadell ha estat l'escenari avui i ho tornarà a ser demà de les jornades La Fusta i les noves tecnologies aplicades a l'ofici de fuster.
La cita s'emmarca dins del projecte L'Ofici de Fuster a l'Escola, una iniciativa inclosa dins del Ciutat i Escola que pretén acostar aquest ofici a alumnes de 5è i 6è de primària, alguns participants dels quals seran també del Jaume Viladoms. La pràctica d'avui consisteix a fer unes peces de dòmino. La fusta és un sector pel qual hi ha demanda de treballadors. A Catalunya s'hi dediquen 17.000 persones.
Comencen les obres de millora del paviment de 2 carrers de la Plana del Pintor.
Concretament, els carrers Andes i Collserola. La intervenció durarà tota la setmana i es renovarà completament el seu asfaltat. Pol Giver és portaveu del govern municipal.
Té l'objectiu també de posar al dia diferents zones de Sabadell amb asfaltat completament nou, no només amb pedaç que es feia abans solventant algun dos que està malament, sinó asfaltant completament aquests carrers.
Des d'ahir a la tarda i fins al divendres, la línia L2 es veu afectada en sentit Can Deu. Quan els autobusos arribin al final del carrer Bonaigua, no continuaran per Vinyamala, Balcans i Caucas, sinó que es desviaran fins al carrer Himàlaia, fins a la plaça de la Primavera. D'allà reprendran el seu trajecte habitual. S'hi destinaran 70.000 euros.
L'Ajuntament també invertirà per millorar l'estat de la plaça Laietana de Covadonga.
Les obres duraran 3 setmanes i inclouran aquestes modificacions.
L'objectiu del COI és posar nous exemplars d'arbres a la plaça, remodelar la superfície de la gespa i també renovar la xarxa de rec que té aquesta plaça, així com un manteniment general de l'espai per condicionar-lo i actualitzar-lo els dies d'avui.
La inversió té un cost de 53.000 euros.
En successos, desarticulat a Terrassa, un grup criminal especialitzat en el robatori de joies.
Els investigadors van detectar un increment durant l'estiu de robatoris violents de cadenes i penjolls executats amb el mètode de l'estrabada. Els lladres eren homes joves i les víctimes que buscaven eren dones d'edat avançada. Els 7 lladres s'apropaven a les víctimes i estiraven les cadenes d'or que duien al coll fins a arrencar-les i després fugien corrents. Després les venien a establiments de compra-venda d'or.
A aquesta hora s'estan inaugurant els actes de la tardor del voluntariat, que vol reivindicar precisament el voluntariat inclusiu i donar visibilitat a les persones voluntàries. El primer d'ells es fa a la Casa Duran i consisteix en una xerrada col·loqui musical anomenada El voluntariat tal com sona, amb l'excantant de l'Exambusto Salva Racero i el músic i productor Chasqui Ten, entre d'altres.
La tinenta d'alcaldessa de Feminisme, Benestar Animal i Participació, Marta Morell, ha valorat la funció de la música en aquesta situació.
Per nosaltres l'important també és que moltes vegades no, les persones a través de la música necessiten també i moltes vegades a través de la música s'inspiren i fa que persones que estan en situacions complicades puguin passar el seu dia a dia en millors condicions, i nosaltres també estem contents i contentes i felices que hi hagi persones que dediquin el seu temps a fer que altres persones puguin viure millor.
Les activitats posaran el focus també en el voluntariat juvenil. El programa s'allargarà fins al dia 5 de desembre i inclou tallers, cursos, xerrades i fins i tot un escape room del voluntariat que anirà passant per diferents espais joves de la ciutat. A més, el complex de la gent gran de Sant Oleguer es podrà veure l'exposició Protegir la humanitat, acabar la indiferència entre el 14 i el 27 de novembre.
Trencanous, el ballet nacional rus dirigit per Sergi Ranchenko, presenta al Teatre La Faràndula, el Trencanous. Obra immortal de Tchaikovsky amb una inoblidable posada en escena i la màgia del Ballet Nacional Rus. Dissabte 23 de novembre, el Trencanous al Teatre La Faràndula. Compra les teves entrades a la taquilla del Teatre Principal i a sabadellcultura.covin.cat. Ballet Nacional Rus, premi al millor espectacle de dansa, Teatro Rojas de Toledo 2017.
L'espia de Mahler.
Tenim l'espai per la màgia. Tenim la voluntat de fer-ho feta música. La cinquena de Beethoven. Només hi faltes tu. Vine i descobriràs que el destí et podrà colpejar, però mai no et podrà vèncer si, com Beethoven, fas que la vida al teu davant esclati. L'espia de Mahler. Tots els dimarts a les 8 del vespre, amb redifusió els dimecres a les 3 de la tarda i els dissabtes a les 7 de la tarda. I bon viatge.
Què faràs a les tardes aquest curs?
Doncs havia pensat fer ceràmica, ioga islandès o bachata, però al final he decidit lluitar.
Lluitar? T'has apuntat a karate?
No, què dius? M'he fet voluntari del Casal dels Infants.
Suma't a la lluita contra les desigualtats. Vine a fer voluntariat i faràs costat a infants, joves i famílies en situació de vulnerabilitat.
Apunta-t'hi a casaldelsinfants.org.
Tot el que passa a Catalunya, Espanya i el món a Ràdio Sabadell.
És moment per sortir fora de Sabadell i de la comarca per fer un repàs a l'actualitat més general, un repàs que avui passa com no per la política, perquè els líders del PSOE i d'Unides Podem, Pedro Sánchez i Pablo Iglesias, han arribat a un acord de govern.
Els dos asseguren que el seu és un pacte per crear un executiu rotundament progressista, inclou 10 punts, entre els quals els dos partits es comprometen a fomentar el diàleg a Catalunya, buscant fórmules d'entesa i trobada, però sempre dins de la Constitució. Tot apunta que Iglesias passaria a ser el vicepresident del primer govern de coalició postelectoral des de la restauració de la democràcia. Amb l'acord anunciat avui, ara toca buscar el suport d'altres partits per fer possible la investidura, com Més País o el Partit Regionalista de Cantàbria.
Des de Junts per Catalunya ja han respost a l'acord entre Sánchez i Iglesias, mantenint la negativa a investir el líder socialista com a president.
La líder de Junts, Laura Borràs, ha acusat els comuns de pactar amb el PSOE i sacrificar Catalunya. De fet, assegura que Iglesias s'ha sumat als arguments de Ciutadans, que apunten que a Catalunya hi ha un problema de convivència.
Reoberta la Nacional 2 a la Jonquera en els dos sentits després d'haver fet marxar els manifestants de la zona.
Els manifestants que tallaven la carretera i l'AP7 han abandonat la zona a la tarda per dirigir-se a Girona, on hi havia convocada una mobilització de Tsunami Democràtic. La policia francesa ha detingut aquest matí 18 persones per aquest tall de trànsit que s'ha allargat durant 31 hores acusades de pertorbar la circulació.
Ara la mateixa protesta s'ha reeditat a l'AP7 al seu pas per Girona. Ara mateix l'havia estat tallada en aquest punt en els dos sentits de la marxa. D'altra banda, l'advocat general de la Unió Europea creu que Junqueras hauria de ser eurodiputat.
No és la sentència, que es publicarà d'aquí un mes, però el dictamen acostuma a coincidir amb aquesta. Segons el magistrat, a un càrrec electe ha d'estar determinat només pels vots i no per ulteriors compliments de formalitats. La sentència podria afectar també els casos de Puigdemont i Comín, que també van ser escollits eurodiputats el 26 de maig.
La ministra de Defensa en funcions, Margarita Robles, ja ha respost assegurant que l'opinió de l'advocat del Tribunal de Justícia de la Unió Europea és només una posició jurídica.
També ha defensat la independència del poder judicial davant dels que diuen que no hi ha hagut un judici amb garanties.
I detingut el secretari general de l'Esport, Gerard Figueres.
Ha estat arrestat per agents de la Guàrdia Civil aquest matí, juntament amb tres persones més, en el marc d'una operació per la presumpta malversació de fons públics de la Secretaria General de l'Esport de la Generalitat i també del seu òrgan dependent, el Consell Català de l'Esport. La Guàrdia Civil ha registrat la seu de la secretaria.
Moment ara pels esports.
Les veus, els protagonistes, els clubs, tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.
L'Escola Pia rep aquesta nit el Bisontes a la Copa del Rei. L'equip castellonenc, l'Antic Playas, és de segona divisió, una categoria per sobre dels sabadellencs. Sergi Parc, bona tarda.
Bona tarda, Karen.
Tot i aquesta diferència de categoria, Can Colàpia estan convençuts de les seves possibilitats.
Venen d'eliminar el Pallajà a la pròrroga en la ronda prèvia i ara volen veure les escares amb un primera. Santi Sardà, qui va permetre a l'equip arribar a aquesta primera ronda, creu que la cosa estarà igualada.
Jo et diria un 50-50. Al final, els dos equips estan competint bé a les nostres lligues. Ells vindran d'un viatge molt llarg, que també és un punt a favor nostre, perquè juguem a casa. Crec que tenen algun parell o tres de jugadors lesionats. No estan passant molt bona dinàmica. No és que nosaltres estiguem amb dinàmica positiva, no? Però crec que està al 50-50.
Eren declaracions al programa Hotel Suís. Més agosarat encara ha estat el tècnic Pedro Donoso, que s'ha mostrat així d'ambiciós.
Yo estoy convencido que vamos a pasar, ¿no? Pero bueno, el partido hay que jugarlo y bueno, el hándicap que hay con equipos de segunda o de primera es que ellos entrenan 4 días, nosotros 2, ¿no? Entonces la diferencia es abismal. Entonces la rotación del partido tiene que ser muy alta. Nos favorece la pista, que es nuestra, y bueno, vamos a intentar jugar nuestras bazas. Ya hemos puesto en mi época anterior a equipos de división de honor contra las cuerdas y vamos a intentar ponerlos también.
Si passa ronda, la Pia jugarà d'aquí a un mes contra un primera, que no serà en cap cas el Pozo o el Barça, equips que juguen competició europea. El partit d'avui contra el Bisontes començarà a les 9 al carrer Garcilaso.
La cita arriba després de la derrota a Escolàpia per la mínima per 6-5 a la pista del líder invicte al Bellesport, l'Hospitalet, un partit en el qual el mateix Cerdà va fer 2 gols. Això ha permès al Natació Sabadell tornar a superar els escolapis a la taula.
El club va guanyar per 3-2 al Mardenia, situant-se a 8è amb 15 punts. El jugador Aleix Basaldú admet que era necessari un partit com aquest.
Necessitàvem guanyar com fos, necessitàvem començar a sumar ja 3 punts. I la veritat és que va ser un molt bon partit, i més contra Dènia, que venia d'estar allà dalt, estava 3 punts per sobre nostra. Per tant, és una victòria que ens dona una mica de respir i que ens dona confiança per seguir.
Pel que fa a la tercera divisió, cap de setmana rodó per als sabadellencs. El nou Escorial és tercer a 3 punts del líder i encadena 4 triomfs seguits, l'últim per 4-2 davant el Natació Caldes. Òscar Aguilar, segon tècnic d'un Paco Arjona que segueix de baixa, creu que la clau és la defensa.
Jo crec que estem movent defensa, estem entenent molt bé tota la temporada, però estem anant a més i estem entenent coses que costa molt que ens facin ocasions en joc estadi. I sí que ens poden fer contres, però agafem i ens posem molt bé i tallem moltes línies de passe i sortim molt bé.
També va guanyar el grup Zarraona, que és quart a un punt de l'Amics del Pou.
L'equip arraonista es va imposar per 5-3 al Cover Premià. El jugador Pep Girvent es felicita per haver-se imposat al joc un pèl anàrquic del rival, deixant enrere la mala dinàmica que portaven els sabadellencs.
Portàvem 2 partits sense guanyar i bueno, era que ens va anar molt bé, ens ha vingut molt bé aquesta victòria, tot i que no vam fer el nostre millor joc, però bueno, jo crec que el més important era guanyar després de dos partits sense fer-ho i bueno, a poc a poc anar millorant.
Diumenge a 3:15, Ciutat de Mataró, Nou Escorial, i a les 7, la Unió Penya Johan, grups Arraona, Estudi Barcelona.
Antonio Hidalgo ha complert una volta sencera al capdavant del Sabadell. Entre les 7 últimes jornades de la temporada passada i les 12 del present curs, l'entrenador ballassà suma unes xifres que, si aconsegueix mantenir-les, són sinònim de play-off. Adrià Royo, bona tarda.
Bona tarda, Karen. Parlen per elles soles les estadístiques. 10 victòries, 4 empats i només 5 derrotes en aquests primers 19 partits d'Hidalgo com a tècnic arlequinat. Dit d'una altra manera, 34 punts de 57. Només un entrenador ha signat millors estadístiques en els seus primers 19 enfrontaments a la banqueta sabadellenca. Va ser Ramon Moya l'any 2006-2007 amb 40 punts, però això sí, a tercera divisió, un grau per sota. A segona B, només Lluís Carreras l'any de l'ascens iguala aquest registre. Si projectem aquests guarismes a una lliga sencera, serien 68 punts. Amb aquesta xifra, només un equip del grup dels catalans a segona B s'ha quedat fora del play-off des que es va establir el sistema de 3 punts per victòria. Va ser l'Olímpic de Xàtiva l'any 2013, que amb 71 punts, increïblement, va ser 5è i no va poder jugar la promoció. De fet, amb només un punt més, 69, el mateix Sabadell va ser campió l'any 2011. Per tant, com deies, Karen, si manté el llistó, les xifres de Antoni Hidalgo, des de la seva arribada al Sabadell, són xifres de play-off.
Avui, per cert, ha estat dia de descans per la plantilla arlequinada abans d'encetar el cicle que comportarà l'equip d'Hidalgo a veure's les cares amb el Nàstic de Tarragona diumenge a les 5 de la tarda. Al marge de l'escola Pia Bisontes, aquest vespre hi ha més esport d'alt nivell a la ciutat. En concret, Can Llong acull l'estrena de la Lliga Mundial de Waterpolo Femení.
La selecció espanyola rep d'aquí 11 minuts a partir de les 8 a França en el primer dels dos compromisos internacionals que el combinat estatal disputarà a Sabadell. 3 waterpolistes de l'Astralpool han entrat a la convocatòria de Miki Oka. Són la portera Laura Ester, l'esquerrana Judit Forca i la boia Maika Garcia. Dimarts vinent, la selecció tornarà a jugar a les instal·lacions del Natació Sabadell contra Holanda.
El Sabadell juvenil ha eixamplat la distància distància amb els seus rivals directes per l'ascens a la divisió d'honor. Ja són 8, Sergi, els punts de distància respecte al primer equip, que no pujaria.
I tot gràcies a la victòria per 2-0 contra el Badalona, el CUE, que trencava la ratxa de dues relliscades seguides a Olímpia. Tot i tenir un coixí ben ampli, l'entrenador Miqui Lladó segueix amb el seu prudent discurs.
Tu em dius 8 punts i et dic que 23 jornades, si no m'equivoco, perquè s'acabi, així que tots els punts que tenim ara estan molt bé, ens serveixen molt. Afortunadament hem pogut sortir d'una zona on hi ha agrupats 10 equips que lluitaran molt entre ells durant tot l'any. Nosaltres no hi som en aquest moment, però bueno, és molt, molt llarg i el que s'ha de fer és partit a partit i aconseguir que les derrotes costin molt en arribar.
Ben diferent és el panorama del Mercantil, incapaç de fer-se forta a Raona Marinals, on només han sumat 5 punts de 18. Els tres últims se'ls van dur la Fundació Grama per 0-1. Pel tècnic Carlos López, la causa de la derrota va ser la falta de concentració en el tram inicial.
La veritat és que la primera part que hem fet és molt dolenta. Ells, sí que és veritat que l'únic tir als tres pals de tot el partit és el gol, vull dir que no es torna a tirar més, però bueno, un partit a casa on vam sortir amb poca intensitat, ells ens van començar a guanyar moltes segones accions i tal, i de fet el gol és una balada defensiva que no es pot permetre, que això jo crec que és a nivell de concentració.
En aquesta ajustada Lliga Nacional Juvenil, els graciencs són desens amb 11 punts, a 5 de l'ascens, però només 2 de la zona calenta.
El líder invicte de la primera divisió de bàsquet en cadira de rodes, la Bencosa Ferrol, va suar tinta per guanyar dissabte el Global Bàsquet al Pavelló del Nord. Kevin López, bona tarda.
Bona tarda. Per 4 punts es van imposar els gallecs gràcies a l'últim parcial, ja que l'equip d'Òscar Trigo va entrar al darrer període un per sobre. I això que arribava a la cita amb baixes. L'autor de 10 punts, Òscar Pérez, lamenta les errades que van permetre al Ferrol endur-se el partit.
I la veritat que ha sigut una llàstima perquè van jugar bastant bé, van treballar molt el tema de la defensa i al final, per res, 4 o 5 errades que van tenir i ells en van aprofitar. I al final se'n va portar pel partit.
Dissabte a les 6 el Global jugarà a la pista d'un Cervigués Burgos que ha guanyat 2 dels 3 partits jugats fins ara.
El tennis Sabadell seguirà la primera divisió del tennis femení estatal. Després de salvar el descens directe contra el Zaragoza, les sabadellenques han aconseguit la permanència superant el Limonar a la promoció.
Victòria per 3-1 per l'equip capitanejat per una Yolanda Clemot, que avui a l'Hotel Suís ha valorat de forma molt positiva aquest nou objectiu assolit, tot admetent, això sí, que no es va patir precisament poc. Yolanda Clemot.
Quan ens veuen arribar els fisios, inclús de l'Espanyola, ja riuen. Hombre, tennis Sabadell, què aquest any? Com anirà? Ens movem bé i aguantem bé la pressió, però jo pateixo massa. Jo em sembla que em queden pocs anys ja, eh?
El tennis ha seguit les mateixes passes que la temporada passada, quan també va acabar setè al Campionat d'Espanya i es va mantenir a l'elit a la promoció en aquella ocasió davant el Tarragona.
I acabem parlant de Sergi Giral, que ha tancat la temporada de ral·lis clàssics pujant al podi. El copilot sabadellenc s'ha tret l'espina de l'abandonament al comtat de Cerdanya, sent segon al ral·li Costa Daurada Legend, que es va celebrar aquest cap de setmana passat a Reus.
Amb Juan Pedro García al volant de l'Autobianchi, la parella del Motorclub Sabadell només es va veure superada per Antonio Verdaguer i Maria Jesús Mora, que conduïen un Porsche 944 Turbo més potent. Giral pensa ja en la temporada de neu que l'ha de portar el pròxim mes a Andorra i, sobretot, a principis de gener a Monte Carlo, on, per cert, ha estat admès aquest mateix cap de setmana. Per aquest motiu, agraeix l'arribada de les baixes temperatures i les primeres nevades als Pirineus. Bé, doncs sembla que no podem escoltar aquest tall. En tot cas, serà l'Andorra Winter Rally, pròxima gran cita del copilot sabadellenc Sergi Giral, que se celebrarà el cap de setmana del 21 i el 22 de desembre.
Gràcies, Sergi. Bona tarda.
A tu, Karen.
Un minut per 8:15, és moment per tancar el Notícies Vespre d'aquest dimarts 12 de novembre. Recordant-vos que tot el que us hem explicat aquesta mitja hora ho podeu trobar ampliat al portal web d'aquesta casa, radiosabadell.fm, amb actualitzacions a l'instant a les xarxes socials Facebook, Twitter i Instagram. Tornem amb més notícies al 94.6, com és habitual, demà a partir de les 9 amb el programa El Cafè de la Ràdio. Però ara no marxeu perquè la programació continua a les 8 amb l'Espia de Mahler. Que acabeu de passar un bon dimarts. Adéu-siau.
torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.